Molt bona tarda, són les dues. Torna la mascareta obligatòria.
Notícies migdia. Núria García.
La mascareta és necessària des d'avui per accedir al Parc Taulí o als centres d'atenció primària. La mesura s'aplica davant del repunt dels contagis de grip i Covid-19 en les últimes setmanes. Un increment de les infeccions que ha posat en escac centres sanitaris com l'Hospital de Sabadell. Des del Sindicat Metges de Catalunya, el portaveu al Taulí, el doctor Àlex Mayer, afirma que la situació conjuntural s'assuma a la manca de llits estructural a la ciutat, però també al Vallès. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Al Vallès hi ha una manca de llits en comparació a la població que té i en comparació a la resta del país, i això és així. Llavors, crec que a la situació del Taulí, doncs, moltes situacions acabem sobrevivint també a través del General de Catalunya, alguns ingressos que es fan allà, etc. Però és veritat que la infraestructura al Vallès doncs és inferior a la d'altres zones del país.
Tot plegat també ha portat el Ministeri de Sanitat a plantejar-se l'autobaixa de 3 dies per malaltia lleu i treure feina, sobretot als metges de capçalera. A banda d'això, durant el Notícies Migdia també tractarem altres temes com l'activació del nivell 2 de l'operació Fred d'atenció al sense sostre, qui és la nova directora del Centre Metal·lúrgic Montse Vilanova, o que ja han començat les obres de connexió de les línies Vallès i Baix Llobregat de ferrocarrils. Ho farem, com sempre, amb la Beatriz Aguilar a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem el repàs amb la situació a les carreteres catalanes. A aquesta hora hi ha trànsit intens a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet en direcció a Brera a conseqüència d'un vehicle avariat. També es mantenen retencions a la C-17 a Granollers en direcció a Barcelona per unes obres en aquest tram. I també hi ha aturades a la ronda litoral de Zona Franca a Montjuïc en direcció a Besòs, en aquest cas per un accident. I com funciona a aquesta hora el transport públic ens ho explica des de Transmet, l'Albert Garram, bon dia.
Doncs avui dilluns, primer dia de la setmana, on parlem de moment de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Tots els serveis de transport públic funcionen segons els horaris i les freqüències de pas planificades. Recordem, això sí, la línia R3 de Rodalies continua funcionant amb el servei alternatiu per carretera entre les estacions de Parets del Vallès i el Figaró, fet que provoca que els temps de desplaçament siguin superiors als habituals. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
La notícia del dia.
La mascareta torna a ser obligatòria des d'avui en hospitals, centres d'atenció primària i residències de gent gran. La mesura s'aplica per evitar que continuï l'expansió de contagis tant de grip com de Covid-19, que han fet créixer la pressió assistencial als centres sanitaris. Àlex Mayer és metge i portaveu del Sindicat Metges de Catalunya al Parc Taulí.
Si arriben més pacients a urgències, són més pacients que han d'ingressar potencialment, però això fa que si les plantes ja estan plenes, doncs no puguin ingressar, etc. També és veritat que també succeeix que hi ha brots en pacients que estan ingressats per altres coses. És veritat que fins ara doncs, no hi havia masses mesures i llavors entren i surten familiars, nosaltres també, no? I a vegades els pacients ingressats per altres coses s'infecten de grip o s'infecten de coronavirus i llavors això doncs, encara ho complica més.
Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya i el País Valencià han estat les primeres autonomies en recuperar l'obligatorietat de la mascareta.
Així és, una mesura que finalment no s'estendrà a la resta de l'Estat per la falta d'acord entre la resta de comunitats i el Ministeri de Sanitat, que s'ha evidenciat a la reunió del Consell Interterritorial de Salut d'aquest matí. A més, el Ministeri també vol recuperar l'autobaixa de 3 dies per malaltia lleu per alleugerir la pressió als metges de capçalera. Mayer ho avala.
Sí, això reduiria molta pressió, no tant als hospitals com als ambulatoris, que és on moltes vegades han d'anar moltes persones a sol·licitar una baixa de 2-3 dies per la qüestió de la grip, que moltes vegades doncs, el metge capçalera doncs, sembla que està fent baixes pràcticament, quan el que ha de fer el metge capçalera és visitar els pacients que requereixen ser visitats.
Però en quina situació ens trobem realment, Helena?
Segons els experts, tot i l'explosió d'infeccions per virus respiratori, la situació és similar a la d'abans de la pandèmia. Predominen els contagis de grip per sobre dels de coronavirus. En una entrevista als matins de TV3, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha indicat que el pic de casos arribarà entre finals d'aquesta setmana i la que ve.
Per tant, no hem arribat encara al pic i segurament després hi haurà alguna mica de rèplica, no? Per tant, tenim virus, tenim grip, tenim Covid, tenim rinovirus, tenim allò que en diuen els experts de forma col·loquial una sopa de virus, És a dir, estem en plena època hivernal.
També ha negat que els hospitals catalans estiguin col·lapsats pels virus respiratoris, tot i que ha reconegut que la pressió és alta.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
La davallada de temperatures portarà l'activació de la fase 2 de l'operació fred aquest vespre, tot plegat després que aquest cap de setmana hagi estat en marxa la fase 1, que consisteix en la sortida dels vehicles d'emergència social per la ciutat. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Aquest any la fase 1 s'activa als 4 graus en lloc dels 2 d'edicions anteriors i la fase 2 arriba als 2 graus en lloc del 0. A part de repartir begudes calentes i mantes a les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges, la posada en marxa de la fase 2 suposa un pas més. Concretament, l'obertura dels espais d'acollida tant en l'horari nocturn com diurn. En el cas de l'allotjament nocturn, gestionat per la Creu Roja, aquest any incorpora 5 places més només per dones, arribant a la 20ena de llits disponibles. No obstant això, Càritas també ofereix servei de dutxa, àpats, roba neta i acompanyament durant el dia, un servei que té una capacitat de 25 persones.
Política municipal, Anna Lara, la portaveu de la Crida, ha retret que Esquerra Republicana, qui té el mateix nombre de regidors que ells, no adopti una actitud més crítica i és per això que s'han autoproclamat el principal partit de l'oposició. Julià Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Si els anticapitalistes lamenten les paraules de Gabriel Fernández, del número 1 dels Republicans de Sabadell, en l'esmorzar de Nadal, on va reconèixer que farien una oposició constructiva per tal d'arribar a acords, si s'escau, amb el PSC. Segons el seu punt de vista, els projectes que el govern té entre mans, com la Ronda Nord o el rescat del pàrquing del doctor Robert, per fusionar-lo amb el del passeig Manresa, atempten encara més contra el canvi climàtic. Per això, ha dit Lara al Cafè, tenen models de ciutat paral·lels.
Totes aquelles propostes que estem fent, les estem fent en la línia sempre de que hem de fer una transició, hem de combatre aquesta emergència climàtica ja, i a més ho hem de fer perquè aquesta transició la pugui fer tothom, no? Llavors, garantir més circulació de vehicles no ens aportarà apagar aquestes flames. Tota l'estona totes les polítiques que estem desenvolupant ens van afegir llenya al foc.
Lara assegura que mantenen la mateixa manera de fer política que en el mandat anterior, malgrat la majoria absoluta del PSC ampliada amb la incorporació de Junts al govern.
I la nova directora del Centre Metal·lúrgic, Montse Vilanova, ja ha marcat quins són els seus objectius del mandat al capdavant de la institució. Vilanova vol que el centre continuï sent un referent per a les empreses de la ciutat.
Sí, de fet, vol continuar ajudant-les en el seu dia a dia. És per això que aposta per una tècnica que han anomenat finestra única. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres som una finestreta única per l'empresa, però som real, Aquí les persones quan truquen, empresaris i empresàries o cap de departament, troben algú a l'altra banda, no? I per tant, aquesta finestreta única on poder resoldre o trobar punts d'interès i de resolució als seus problemes és el que ens volem compartir.
Vilanova porta 23 anys vinculada amb la institució sabadellenca, dels quals els últims els ha viscut com a directora adjunta.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Les 2 i 9 minuts comencen les obres per connectar les línies de ferrocarrils de la Generalitat del Vallès i del Baix Llobregat. Anoia, es tracta d'unes actuacions de gran envergadura amb un cost de 412 milions d'euros.
Suposaran la construcció d'un túnel de 4 quilòmetres de longitud que anirà des de la plaça Espanya fins a l'estació de Gràcia. Tot plegat permetrà fer un pas endavant en la millora del transport públic, com destaca el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sangles.
Significa donar millor entrada, diguem, millor penetració des de les línies del Vallès, des de les línies del Baix Llobregat fins a connectar amb la línia del Vallès i, per tant, tancar un cercle que per nosaltres és important, però sobretot també millora en l'interior de la ciutat amb la creació, diguem, de 3 noves estacions que permetran donar molta més connectivitat i molta més penetració a la ciutat i cobrir alguns àmbits, diguem, de la ciutat que en aquests moments no tenen transport subterrani, per tant, creiem que és potent.
Un cop enllestida la connexió, suposarà un augment de la demanda del 38%, amb 19,5 milions de passatgers.
I Rubí tindrà una segona estació de ferrocarrils. La ubicació d'aquesta estació a hores d'ara encara no se sap, però la Generalitat ja ha licitat un estudi a l'ENA per avaluar-ne la millor opció.
Sí, la consellera de Territori, Esther Capella, explica en què consistirà ben bé aquest estudi.
L'estudi tindrà doncs, un període de redacció de 10 mesos i ha d'incloure també les solucions necessàries per donar connectivitat a la nova estació amb un nou viaducte que travessi la riera de Rubí.
El cost de l'estació serà de 27 milions.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
I parlem del Nadal perquè la Fira Artesana de Sabadell, la FANSA, podria no tornar l'any que ve. Tot depèn de l'emplaçament que els proposi l'Ajuntament, però el que té clar la presidenta de la FANSA, Mercè Vega, és que no tornaran a la plaça del Gas.
Allà no hi torna ningú, se'n va. Si no es troba una solució per estar al centre, amb tot, la fira se l'han carregat. I nosaltres no sé què farem. Perquè a on ens hem d'anar a apuntar? A les fires que ja funcionen, que estan ocupades? Que és un problema gros, eh? Però en allà no hi torna ningú.
El motiu és que les vendes han anat cada cop pitjor perquè, malgrat estar al centre, no és un lloc de pas. Per la seva banda, Montse González, la tinenta d'alcaldessa de l'Àrea Econòmica i Serveis Socials, Centrals, fa temps que els ofereix diferents alternatives, però de moment cap els ha acabat de convèncer.
Tant l'any passat com aquest any ens hem reunit diverses vegades amb ells i oberts a buscar el lloc que més es pugui adaptar a les seves necessitats, però el passeig després de la reforma és impossible, ja ho saben.
La FANSA va tancar les 16 paradetes d'enguany divendres amb l'esperança de trobar una solució de cara al desembre.
Després de l'èxit de l'any passat, torna al Teatre La Faràndula de Sabadell, el ballet de Kiev amb el Trencanous, amb una increïble posada en escena i la màgia del ballet de Kiev. Diumenge 21 de gener, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del teatre principal, a sabadellcultura.covid.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies.
Recte final de Notícies Migdia amb el repàs a l'actualitat més enllà de la ciutat. Treball oferirà una pujada del salari mínim del 4% si les patronals es desmarquen de l'acord que negocia l'executiu amb els agents socials.
Així ho ha apuntat el secretari d'Estat de Treball, Joaquim Pérez Rey, abans de la reunió celebrada amb sindicats i patronals a Madrid. De la mateixa manera, ha indicat que el govern espanyol espera tancar aquesta setmana la negociació del salari mínim interprofessional i no ha descartat fer més reunions abans que acabi.
Mor una persona a l'incendi d'un habitatge a Calella.
El foc que s'ha declarat aquesta matinada ha afectat tot l'habitatge, situat al tercer pis d'un bloc de 7 plantes. En el mateix immoble on s'ha trobat la víctima hi havia dues persones més. Una ha sortit pel seu propi peu, mentre que la segona, confinada en una habitació amb un gos, ha estat evacuada pels bombers. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de l'incendi i identificar la persona morta.
Es compleixen 3 mesos de la guerra de Gaza.
El detonant d'aquest conflicte latent va ser els atemptats terroristes per part de Hamas al sud d'Israel el 7 d'octubre passat, en què, segons les autoritats israelianes, van morir 1.200 persones. Des de llavors, l'ofensiva d'Israel no ha fet més que créixer i es calcula que més de 20.000 persones, moltes dones i nens, han mort a la franja de Gaza. També hi ha milers de desplaçats i entre les incògnites ara mateix és veure quin escenari s'obre a la regió després de la mort del número 2 de Hamas al Líban i si això podria desembocar en un conflicte armat més enllà de les fronteres de la franja.
La Societat de la Nieve del català Juan Antonio Bayona marxa amb les mans buides dels Globus d'Or.
La cinta competia en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa que finalment ha estat per la francesa Antonomia d'una caïda. La gran triomfadora de la nit, però, ha estat Oppenheimer, que s'ha endut 5 estatuetes. Barbie, la més nominada, només ha aconseguit 2 premis.
El temps.
Què ens espera de cara a les pròximes hores, Lluís Mi Pérez?
Aquest dilluns està venint amb un temps francament assolellat i molt ras, amb molt bona visibilitat a gran part de Catalunya. Només queden alguns núvols que estan enganxats al massís del Port, per tant, muntanyes de l'interior de l'Ebre, i també a l'Alt Pirineu, on de fet encara s'hi escapa alguna nevada feble i ja és molt intermitent. Bàsicament al nord del Pallars Sobirà al voltant de la Vall d'Aran i al nord de l'Alt Urgell. I el vent, que no deixa de bufar, de fet, no ho deixarà de fer al llarg d'aquesta tarda a les comarques de l'Empordà i també les de Tarragona. La sensació de fred molt evident, tot i el sol, escalfarà molt poquet. En vista demà, no tindrem gaire canvis pel que fa a la temperatura, per tant, tornarà a fer força fred, demà al matí moltes gelades, i tot plegat ja molt menys vent. Això també farà que l'estat de la mar es vagi tranquil·litzant. Demà amb alguns núvols prims que sobretot durant la tarda es faran una mica més abundants. Però de moment, fins al dimecres, no tindrem canvis importants. Us seguirem a la xarxa.
Passant 30 segons d'un quart de 3, marxem. Fins aquí la informació, que torna puntualment demà a les 2 en una nova edició del Notícies Migdia. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Que vagi molt bé. Fins demà.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.